Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Hem vingut fins al carrer Casp, molt a prop del Tívoli, a la cuina central de la Manchester, on aquí veig un cartell fantàstic que diu Vino, a Two Stars History, un documental d'en Guillem Cabra i de la Marc Clapés, que han fet amb un dels nostres cuiners que aquí a la Fonda hi tenim tanta estima i que ara està sortint del forn. Guillem, Marc, què tal, com esteu?
Molt bé, encantats de ser a la Fonda.
Hola, bon dia.
Escolteu, heu tret ja el vostre pollastre del forn, no?
Un pollastre gros que porta 2 anys a la plata i que per fi surt del forn. I de fet el traiem a Cambridge, al Festival de Cinema de Cambridge, on estrenem aquest documental, Vino, història de 2 estrelles, que teníem ganes ja que es comencés a moure i que la gent el anés veient, perquè parla i explica una història que no només va de cuina, sinó que va d'història, va d'amor, va de resistència, va d'una parella que ho han donat tot i encara ho continuen donant tot per allò que creuen que és la cuina.
En Francesc i la Franzina, un tipus de cuina i un tipus de restaurant que, Marc, no crec que en trobis gaires a Catalunya, així com el Racó d'en Vino.
Jo no n'he trobat mai cap així. És el que sorprèn de la seva història, no? I del que tenen per explicar i el que probablement ara la nostra generació ens ha semblat com fins i tot exòtic, no? La presentació de la cuina que fan i com la treballen.
Clar, és un tipus de cuina molt diferent, però un tipus de cuina... Moltes vegades parlem, no?, de què és antic i què és antiquat i què és un clàssic, no? I la cuina que fa en Francesc i la Franzina al Racó d'en Vino és una cuina que molts plats, diguem-ne, ara te'ls pots trobar, alguns inclús molt a prop d'aquí, amb gent jove que torna, diguem-ne, a agafar aquesta cuina clàssica, no?
Sí, és la salsa holandesa, el filet Wellington, els fulls, tot el que és la pasta de full. Ah, mira, el Francesc diu una cosa, el documental, que diu, ara hi ha la cuina d'autor, la cuina de proximitat, la cuina de mercat, la cuina de disseny, i diu, però si de cuina només n'hi ha dues, hi ha la bona i la dolenta. I ell diu, jo faig la cuina bona, que és la cuina de l'Auguste Escoffier, la cuina que va conèixer clàssica francesa i que per ell és l'única cuina vàlida. I aquí podria haver molt debat, també.
Bé, de fet, la cuina de l'Escoffier va ser, podríem dir, la mare de totes les cuines. Ha sigut complicat gravar o ha sigut molt senzill? Perquè en Francesc té molta litúrgia.
Francesc és l'amo de la seva cuina i de la seva visió i del seu cosmos. Llavors, entrar-hi, a priori, podia semblar difícil, però no qüestiona cap de les propostes que li hem fet. I és un gran actor, és millor personatge i un gran cuiner. Llavors, sí, obert a tot, sorprenent, no? Per la seva edat, trajectòria, i això ens ha sorprès molt i ens ha ajudat, clar.
També hem de dir que li hem posat molt fàcil, perquè la manera com l'hem rodat aquest documental és sent el mínim d'invasius possible. El que hem fet és rodar moltes hores, estar-hi moltes hores amb ells per acabar trobant 80 minuts de la cosa més genuïna del Vino. Podíem estar 3 hores rodant un dinar, veient com preparaven els plats, com cuinaven, com netejaven, i d'allò en traiem 2 minuts. I per això, al final, quan veus aquest documental, quan veus aquests 80 minuts, al final estàs veient el resultat d'un any i mig de rodatge sintetitzat en 1 hora i 20.
Guillem, tu i jo vam compartir molts dissabtes corrent pel món amb el suplement, donant voltes quan l'Ostrella el feia, i clar, una d'aquelles coses que jo sempre penso és com és per una persona que no ve del món de la cuina, com per exemple tu o la Mar, fer un reportatge que té una gran càrrega gastronòmica, però sobretot, diguem-ne, molt antropològica, no? Com agafar el millor de cada moment.
Clar, és que aquest documental no va només de cuina, va d'uns westerns que ressonen per allà darrere, va d'un gat que passa per allà, va d'uns telèfons que no funcionen gaire bé, va d'una història d'èxit i decadència i de com la resistència els ha acabat donant la raó. Per tant, la cuina és el context, és l'excusa, i sí que la Mar i jo doncs, som uns amants de la cuina i malgrat no vinguem d'aquest món, doncs, sí que el tenim i ens agrada anar a cuinar i també ens agrada anar a restaurants, però al final ens hem enfrontat a una història, un retrat no només del Francesc, sinó també de la Franzina, que és la seva parella i companya de ball, que sense ella el Racó d'en Vino no seria res.
Sí, jo crec que vam connectar-hi primer per una vessant com gairebé política, no? Per la història, això que dèiem de la resistència, de sobreviure, i al final la cuina també pot ser un reflexe de com evoluciona la societat, de fet és un clar reflexe, i en la nostra cuina, com l'evolució, bueno, tu sabràs de l'evolució de la cuina catalana i de la cuina mediterrània, i com el Francesc té una posició, diríem, doncs, discuteix, no?, una mica l'evolució de la cuina. Jo crec que ens vam enganxar per aquí i resulta interessant com a partir d'això, no?, d'aquesta lluita, es reflexa molts altres aspectes que influeixen, doncs, que afecten la vida, no? Doncs, com pot ser la bellesa, fer-se gran, quedar-se sol, treballar amb la teva parella i subsistir, parla de moltes coses més, no?
Clar, és que a més estem parlant d'una parella que fa més de 50 anys que estan al mateix restaurant, que han passat, ara fa molt poquet han passat el Covid, han passat, diguem-ne, moments molt complicats, però que han seguit fent allò que feien. Una cosa que avui en dia sembla que falta una mica, no?, que són la falta de principis, no? Això que ara en diem l'storytelling, no?, aquest discurs.
Sí, jo crec que aquesta posició del Francesc i la Franzina, que són equip, amb aquesta puresa, mantenir-se en el discurs, com dius, i en una cosmovisió de la cuina i de la vida, perquè treballen com viuen, vull dir, és que això jo crec que per nosaltres a nivell de generació també ens semblava molt interessant perquè és un exemple gairebé únic, no? I trobes alguna cosa molt, molt interessant en aquest discurs inamovible, que pot semblar també una mica contradictori potser amb el, no?, amb el futur i tal, però també dius, ostres, hi ha uns valors que es mantenen i que lluitar per ells passats 30 anys té com un sabor d'interès, no? Sí, a mi m'interessava molt i crec que el Guillem també ens xocava i a vegades ens costava com d'entendre per què aquesta resistència, però jo crec que es converteix en modern.
Clar, és que ara moltes vegades quan parlem de resistència estem parlant de cuina del territori, estem parlant de producte, estem parlant de sostenibilitat, de biodiversitat, paraules que en francès, diguem-ne, potser no les ha dit mai, però ell ja ho fa sense dir-ho, no? No li ha calgut mai dir aquestes paraules.
El Francesc el que fa és llevar-se molt d'hora, començar a cuinar a les 6 del matí, se'n va a comprar el filet a Olot, compra les verdures a la plaça del Mercat d'Argentona i aixeca la persiana. I durant molts anys va tenir molt èxit, van ser els primers a tenir dues estrelles Michelin fora de Barcelona, però durant molts anys han patit moltíssim perquè no tenien clients al restaurant. I ara no explicaré el final de la història, però sí que aquesta decadència i aquest patiment s'ha reconvertit reflotar-lo, ressorgir, tornar a viure, perquè ell diu, jo no cuino per tenir clients, jo vull clients per poder cuinar, i crec que això és el resum de la seva filosofia.
Escolta, jo proposo un cinefòrum al Racó d'en Vino, no? Primer si voleu dinem i després veiem el documental o ho fem a l'enrevés?
Jo primer veuria el documental i llavors dinaria.
De ben segur que aquells plats que surten al documental tindran un gust diferent, eh?
Francesc, volem llagosta.
Home, sí, i el filet estrogonof, eh? Guillem, Mar, moltíssimes gràcies i me'n vaig a trucar amb Francesc.
Bon profit, gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia amb aquesta fonda particular avui. festiva del 12 d'octubre, i és que l'hem començat aquí a Barcelona per parlar d'aquest documental fantàstic Vino que ha fet la Manchester i que el tenim cap a Cambridge. Seguirem amb la guia Virgínies de la cuina catalana a veure quin restaurant d'Osona hi posarem avui. Després tornem a Barcelona, però ens anem cap a la Índia per parlar amb l'Angelina Chugani, que ja ha tret el llibre del forn. Anirem cap a Agramunt, perquè aquest cap de setmana s'hi va fer la Fira del Torró, i d'Agramunt cap a Colera, perquè parlarem d'una fira que ha començat avui, la Fira de la Pissarra. I després què farem? Anirem cap a Santa Maria d'Oló a fer una mica de ruta formatgera. I em sembla que no tindran temps de plat fort. Tenim un aperitiu ben complet. Bon profit, vinga, va, tots a taula!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta és la sintonia de la guia Virgínies per emplenar una pàgina més d'aquesta fantàstica guia de restaurants de la cuina catalana. Avui tenim l'Òscar Gómez. Òscar, com anem? Com va això?
Hola, molt bon dia, Pep. Va estupendo.
Va estupendo, molt bé. Sí. A veure, va, cap on anem avui?
Avui anem a Vic. Avui anem a un dels restaurants imprescindibles, si vas a Vic i vols gaudir a la taula, que és el restaurant De Bici.
Home, el De Bici, mira, i anem de tant en tant a fer programes de ràdio allà, que és, podríem dir, la seu de la Font d'Osona, tu.
Veus? L'hem de posar llavors encara amb més raó a la nostra guia, perquè, mira, la cuina que fan Jordi Surinyac amb la Mariona i en Dani Taboada a la sala, doncs és una cuina molt, molt enfocada al producte, pensada per combinar bé amb vins, perquè, de fet, el De Bici és un bar de vins, on tenen una carta assequible en preu, en combinacions, perquè no són combinacions extravagants, tot és una mica territori conegut, però alhora amb un punt de sofisticació informal. Ells en diuen el De Bici és un bar de vins i coses bones. Doncs, bueno, em sembla que és un bon resum.
I tant, i tant. A veure, va, què hi vas tastar aquí?
Doncs mira, vaig tastar plats amb producte. Deixa'm dir que ells fan apologia dels seus productors. A la carta els tenen escrits. Tenen escrits les verdures, són de mas escolpater. El pa és amb escorcó de Manlleu, etc, etc. Em sembla que reflecteix bastant bé aquesta voluntat de treballar el producte. Em va agradar el carbassó a la brasa amb formatge cremós, bauma i anxoves,
boníssim,
que són unes presentacions divertides, semblen pastissets, perquè el carbassó passat per la brasa va amb com una mitja bola de gelat, que és formatge per sobre, i l'anxoveta i una mica de tomàquet, queda molt, molt xulo. El bau de papada de porc, que és aquest petit pa cuit al vapor d'origen japonès, una papada tendra, tremolosa, una salsa dolcenca, tipus teriyaki. I després hi ha dos plats que em van encantar. Un és un ou ferrat amb sobrassada de Cal Rovira, que és, doncs ja s'explica, és un ou ferrat, amb una mica de blom de cruixent, a sobre li posen doncs la sobrassada de Cal Rovira, que és una de les grans sobrassades del país, i a sota té una capa de parmentier de patata, és a dir, de puré de patata refinat, fins a ser gairebé una emulsió sedosa amb mantega. Aleshores, és un plat per esparracar, barrejar, mesclar el rovell, l'untuositat de la sobrassada, la cremositat de la patata, i t'ho menges a cullerades, i de debò que aixalaràs moltíssim. I no sé si se'm nota, però em va entusiasmar.
Sí, 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 clar, és que és molt bo, que ja l'he tastat ja.
Sí, oi? Doncs és extraordinari. I em va agradar també molt un plat que estava fora de carta, és a dir, que era un d'aquests plats que els cuiners van fent segons arriba la temporada i el producte, que era la botifarra de Perol amb gamba de Palamós.
Oh, botifarra de Perol?
Un mar i muntanya. Sí, botifarra de Perol amb gamba de Palamós. Sí, perquè mira, és un plat molt senzill visualment, perquè és una salsa que està feta amb els caps de la gamba i amb galeres. Després amb un sofregit, una salsa intensa, està tot el Mediterrani posat allà en aquesta salsa, i va amb un parell de botifarres de Perol i les gambes a sobre pelades també, però de debò la botifarra està molt bona, la gamba a Palamós és extraordinària, però aquesta salsa encara és millor, ja és molt bé, és una textura, fa una textura una mica rústica, que crec que li escau bé al plat, tot i que és tan de festa, aquest plat, que podria ser fins i tot més fina i lligada, però no importa, és un sabor extraordinari.
Que bo, que bo. Clar, i ara em diràs que de postres hi vas tastar-hi...
Doncs mira, tot i que hi havia xuxu de crema a la brasa, jo em vaig decidir pel brownie amb ganache d'avellana. Mm-hmm. Ganache, doncs, és cacau, crema de llet, avellana. Sona molt com una crema d'aquestes que menjàvem quan érem petits. Doncs, bé, té aquest gustet i amb nata fresca. Aleshores, és un postre de cacau amb nata que està espectacular. I si vols més tepo crema, doncs tira't el xuxu de crema que el fan a la brasa.
Que bo, que bo. Escolta, em sembla que entra amb totes les de la llei el restaurant de bici i altres coses bones, aquest bar de vins tan fantàstic de la ciutat de Vic, a la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Gràcies, Òscar.
Tant, m'entusiasma. Molt bé, ui, una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Som al mes d'octubre i aquest estiu va venir a la Fonda de Catalunya Ràdio l'Angelina Chugani, una persona que de cuina en sap un niu i de comunicar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens ha explicat que tenia un llibre que estava fermentant i avui us podem dir que aquest llibre ja ha sortit del forn i té un daurat espectacular. Rasa, sabors, històries de la cuina índia. Rasa, que en termes escrit significa sabor, essència i suc, són els sabors d'aquestes receptes que no només destaquen les seves arrels índies, sinó que també mostren signes visibles de la influència occidental i la incorporació d'ingredients locals de temporada a cada plat. Però és molt més que això. Segurament és un bon tros de la vida de l'Angelina Chugani, que avui la tornem a tenir aquí i ens ha portat un chutney de mango que fa una flaire. Angelina, molt bon dia.
Buenas tardes, Pep, ¿cómo estás?
¿Qué tal, com va tot?
Muy bien, muy bien.
Escolta, sí. Portant-se aquest chutney a aquestes hores del migdia, això no té perdó, eh?
Bueno, escolta, a ver, ja, mira, que es el momento de picar algo, ¿no? Sino de comerlo. Y este chutney, la receta está en el libro, en el nuevo libro Rasa, sí, por eso lo he traído, para que tú tienes un pequeño tastet de lo que hay en el libro, ¿no? Bueno, hay mil cosas. Esto es una cosa pequeñita que hay, pero sí que hay un montón de recetas.
Angelina, aquest estiu ens vas dir que estaves, diguem-ne, fermentant aquest llibre i ara ja el tenim aquí. I jo deia, segurament que és un gran reflex, diguem-ne, d'una part de la teva història, no?
Exacto, exacto. Este libro lo he diseñado en una manera un poco diferente que un libro de cocina de las que conocemos. Va por épocas de mi vida, va por mis viajes a través de la cocina y también mis experiencias siendo mujer india, inmigrante, nacida en Londres, ahora aquí en Barcelona, con mi vida adulta, con mis hijas. Pero sí que entre todo esto van mis aprendizajes y dónde he estado en mi vida. Sí.
Clar, no és un llibre de tota la cuina índia, perquè la Índia no és molt gran. No?
Exacto.
A on l'hem de localitzar?
Las recetas. Las recetas, bueno, empezamos, si empezamos por la trayectoria un poquito, empezamos por mis raíces, que vengo de una comunidad que se llama la comunidad Sindhi, que está en el borde de Pakistán e India. Por lo tanto, nuestros ancestros y la gente, mi familia, tenían que huir de ahí, pero hemos mantenido las recetas y las recetas no son muy conocidas en la cocina india en general. Por lo tanto, quería incorporarlas aquí en este libro, pero sí que hay recetas del sur de la India, porque yo viví en el sur, en Bangalore, que está en el sur de la India. Entonces, he querido dar importancia a la comida del sur, porque también es una cocina bastante desconocida. En general.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, que moltes vegades, per exemple, quan nosaltres anem a un restaurant de cuina índia, aquí a Barcelona mateix, clar, no sabem aquells plats com són d'autèntics, no?, de la cuina índia, el terme de les espècies, la quantitat, el tipus d'espècies. Clar, ara aquí parlàvem d'aquest chutney de mango, que hi ha espècies, però tenen el mateix gust les espècies aquí que a Bangalore?
Hay una variedad según la región donde estés ahí en la India, ¿no? Entonces, si estás en el norte, son especias un poco más distintas que las especias del sur. Hay como especias más cálidas que son del sur, del norte, y en el sur son especias más frescas, más picantes también, porque les encanta el picante por todas partes en la India, pero niveles son diferentes, sabores son distintos. En el sur utilizamos mucho coco, semillas de mostaza, chiles secos, rojos. Son sabores que son más vibrantes, ¿no? Pero en el norte, no quiero decir que no son vibrantes, sino dan más calor al cuerpo. En el norte utilizan más canela, cardamomo, pimienta negra, que son más cálidas, digamos, para el cuerpo.
Una de les coses importants que hi ha a la Índia, com a molts països del món, són els mercats, no?
Sí.
Com et sents tu quan vas a un mercat de la Índia?
Uf, ni te quiero contar porque es una experiencia fuera de este mundo. Es una experiencia que tienes que vivir, la gente tiene que vivir, tiene que sentir lo que es estar en un mercado así, porque es un mercado como todos los mercados en el mundo. Cuando hay producto fresco, de proximidad, la gente, los vendedores, los colores. Por ejemplo, en el libro vas a ver fotos de la gente que están ahí en el mercado, que las mujeres ponen un sari y se sientan en el suelo para vender sus productos. La gente se sienta en el suelo. No tienen puestos, no tienen nada. Se sienten ahí, con todo ahí en el suelo, y es una maravilla ver todo esto a las 7 de la mañana. Es fantástico.
Clar, aquí el que parlàvem abans, no, que anaves a un restaurant, i més o menys podríem dir que hi ha una certa cuina índia, podríem dir comercial, no? Uh-huh. Amb uns certs plats, diguem-ne, que són més o menys coneguts,
sí.
Però n'hi ha molts que aquí no coneixem, i que de segurament en aquest llibre, el Rasa, Sabors i històries de la cuina índia, de l'editorial Larús, es nota. No? Per exemple, no sé, un plat que no trobem a cap restaurant d'aquí a Barcelona. Quin triaries?
Vale. Yo diría que hay una receta allí de la comida callejera, ¿vale? Uh-huh. Que hay muchísima comida en la calle de la India, por lo tanto está conocido allí para su comida de la calle. Pero hay una cosa que se llama dabeli, y es una especie de bocadillo, pero es un bocadillo no de cualquier bocadillo, es un brioche relleno con patata especiada, mezclado con cacahuetes especiados, y además incorporan granada fresca, virutas de harina de garbanzos, y son como capas de chutneys distinto, de tamarindo, de cilantro, cebolla ahí dentro fresco. Y la verdad, Pep, te tengo que llevar ahí porque es una sensación, no solo de sabores, sino cuando tú estás ahí en la calle comiéndolo, es todo una película. És una pel·lícula que la gent tiene que vivir.
Clar, el format street food, que aquí fa pocs anyets que sembla que s'hagi posat ara de moda, tot i que aquí sempre, diguem-ne, s'ha fet, sobretot a les festes, sí, populars, però hi ha una altra cosa que també és molt important a la cuina índia, que és, podríem dir, aquest vincle entre la salut i l'alimentació. I hi ha, diguem-ne, l'alimentació com una mena de medicina, no? Mm-hmm. I parleu molt, tu ets una gran especialista de la cuina ayurvédica.
Exacto.
¿Qué es eso, en pocas palabras?
La cocina ayurvédica o la nutrición ayurvédica habla de la relación entre tú y el medio ambiente, entre tú y la naturaleza. O sea, es decir, que la naturaleza está fuera, pero está dentro de ti. Habla de todos los elementos, el aire, el fuego, el agua, el espacio, la tierra. Habla de todo esto como si tú eres así, tú eres un árbol andando, imagínate, o sea, que tú estás en contacto con la tierra 24 horas al día, tú eres un reflejo de lo que está pasando ahí fuera ahora en el medio ambiente 24 horas al día. Por lo tanto, lo que comas es lo que eres, y lo que diriges también es lo que eres. Entonces, Ayurveda quiere guiarte hacia una alimentación más equilibrada.
A mi m'agradaria saber què diuen les teves filles, la Lia i la Gia, no? Quan venen a casa teva, quan esteu a casa a menjar, per exemple, o no sé si algun dia els hi fas una carmanyola per poder anar a l'escola, perquè, clar, ser la filla de l'Angelina Chugani, que fa aquests llibres fantàstics amb aquestes fotografies espectaculars d'una dona de la gastronomia també, com és la Becky Lauton.
Que és una crack, tengo que decir.
Us ho vau passar molt bé, anar per fer aquest llibre. Jo sí. També em faria un de llibre així, eh? Quant de temps hi vau estar a l'Índia fent aquest llibre?
Fuimos, Becky i jo, para hacer fotos una semana entera, sin parar. Una semana sin parar, de día a noche. Es que fue una experiencia extraordinaria, que yo creo que es importante para un libro así estar allí tocando la tierra, y ella lo reconocía y ha dicho, mira, sí, tengo que vivir en tu tierra, tengo que vivir tus momentos. Ha estado en mi casa una semana con mi padre y hemos vivido como si yo vivo siempre allí. Entonces, ella realmente sentí todas estas sensaciones y ha vuelto con todo esto ya listo para acabar también el libro en estudios. Sí.
Angelina, ara que es parla tard de la intel·ligència artificial, que es parla del 3D, jo penso que aquest llibre ja no és un 3D, és un 4 o un 5D, perquè a part del llibre tenim una banda sonora del llibre,
sí.
Però és que, a més, tenim un viatge d'aquest llibre, que yes. Aquest, podríem dir, desembre, sí. Us emporteu un grup de persones que, no sé si està tancat aquest viatge, però a fer una part d'aquest llibre de forma, diguem-ne, allà a la Índia.
Exacto. Entonces, cuando estuvimos allí, bueno, yo quería plantearlo antes, pero esto fue el momento, un flechazo que tenía, y he hablado con mis amigos de Tarrana Viajes aquí, y me han dicho que sí, me han dicho, vale, pues vamos allá, vamos a diseñar. Yo he diseñado un itinerario muy interesante basado en lo que vivimos, lo que hemos vivido allí, en estas páginas del libro. Quería transformarlo y llevar a esta gente que, por cierto, cada uno de ellos van a tener un libro antes del viaje, para vivir también las mismas experiencias que hay allí en el libro. Y este viaje no es el primero. Seguro que vamos a repetir y vamos a hacer muchos más. Estoy segurísima.
Segur que sí, segur que podrem fer aquest viatge. Mira, si tots els oients a la Fonda de Catalunya Ràdio que avui vulguin, doncs, d'alguna manera, sí. Jo crec que això, el més fàcil és a les xarxes socials, l'Instagram, busqueu l'Angelina Chugani, que de ben segur veureu també aquest llibre, i us en farà venir unes ganes, perquè aquest llibre, jo crec que l'únic que et falta, Angelina, és que aquest pot de chutney que ens has portat, que n'hi hagués un pot petitet, perquè mentre el comprem puguem anar enflairant el chutney, no? Ens vingui més ganes.
Sí, bueno, poc a poc. Vamos a ver.
Doncs, Angelina, moltíssimes gràcies per venir avui a la Fonda, a aquest llibre Rasa, un viatge gastronòmic a través d'aquesta vida de l'Angelina Chugani, una cuinera d'origen indi que va passar els seus inicis a Londres, que va passar per Bangalore i que ara la tenim la sort de tenir-la aquí a Barcelona. Moltes felicitats, gràcies. Perquè crec que això serà un best-seller.
Gracias. Sale el 19 de octubre, sale a la venta.
Ja està, una setmana.
Sí, sí. La el 18 és la presentació.
Per això, mira, avui som el dia 12, comencem a encarregar-lo i ja està. Avui no, que és festa, a partir de demà. Gràcies, Angelina.
Gracias, Pep. Muchas gracias.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I a ritme de jazz, avui, 12 d'octubre, la Fonda també vol anar una miqueta cap a Agramunt, perquè aquest cap de setmana passat hi va haver la Fira del Torró d'Agramunt. Àngel, què tal, com anem?
Hola, bon dia.
Escolta'm, aquest cap de setmana hi va haver la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Com va anar amb aquesta calor? Perquè jo no sé si se us ponien els torrons.
Home, jo t'he de dir que sí, una mica, perquè tal com va anar al matí, a la tarda va ser insuportable. Clar, teníem 35 graus pràcticament a dins dels pavellons. I sí, sí, els torrons de xocolata sí que t'he de dir que els vam tindre que retirar i portar-los pràcticament a les càmeres, perquè no es podien vendre. Però bé, ha sigut un bon tret de sortida, a partir de la base de que a Agramunt el tema dels torrons és màgic, doncs començar la campanya de Nadal, ara pels vols del Pilar, doncs bé, és una tradició i no la volem perdre.
Aquest any, què tenim de novetat aquí? Què menjarem aquest Nadal que ens ve i que s'espera així? Jo espero que canviï ja la temperatura, però que de moment tenim calor.
Home, bé, el primer que hem presentat ha sigut un torró molt juvenil, que és aquest Capitán Fresón, que és una beguda molt típica que ara pren el jovent a les nits quan van de marxa.
En sèrio?
I és una tequila amb maduixa, així amb una xocolata blanca, que és, doncs bé, és un producte molt fresquet, és un producte licorat, i és un producte, és un torró juvenil, no? Vull dir, també hem de pensar en el jovent, perquè també se'ns apuntin i es facin militants d'aquest producte, no? El torró.
Dani
aquest
Jiménez...
és el producte.
Anava a dir, Dani Jiménez, tu això del Capitán Fresón ho coneixies o no? Tenim el tècnic aquí, ja, que ja té una certa edat, aquest senyor, que... A mi tampoc no em sonava això, Àngel, eh? Vull dir que... I què més, què més? A veure, quin gust tenim més?
Llavors, aquest any, el que hem volgut fer és un producte molt mediterrà, que és, amb el torró de Gramunt, fem una mousse i com un praliné, i a la vegada també fem un fons de galeta, i que el que fem és ficar-li aquest cruixent també del torró de Gramunt amb una crema de mandarina. Clar, aquest és un producte mediterrà, fresc, i amb una crema molt, molt, molt bona, i és un producte també que ha tingut moltíssima acceptació, i bé, vull dir, en principi creiem que serà un dels productes que tindrà molta tirada aquest Nadal.
Tot això ben regat amb un bon escumós, un corpinat, un cava, no? Un clàssic penedès. Tu com t'agrada menjar-te els torrons, Àngel?
A mi jo crec que aquest és un producte pensat en un bon cava. I si és rosat, quasi bé fins i tot et vaig a dir que millor, eh?
Bé, bé, bé. Les bombolles li van bé, eh?
Sí, perquè és un producte molt mediterrà i tirana fresca.
Doncs, Àngel,
i l'estrella.
Exacte, i posarem bombolles i posarem bombolles aquí. Doncs a veure aquestes tendències torronaires d'aquest 2023 com aniran. Esperem doncs que això, que us hagi anat molt bé, i de ben segur que és aquest tret de sortida que des d'ara i fins passat Nadal cadascú podrem omplir, diguem-ne, la nostra cuina d'aromes i sabors d'aquest autèntic torró d'Agramunt i totes les seves variants. Moltes gràcies!
Gràcies, Pep, i que es vagi molt bé el dia.
Adéu-siau.
La Fonda.
I d'una activitat que es va fer aquest passat cap de setmana, ara ens n'anem cap a l'Empordà, a una activitat que ha començat avui i que acabarà aquest 14 d'octubre. Territori Pissarra, des de Colera. Un acte, una fira molt interessant. I en parlem amb l'Eduard del celler Hugues de Batlle. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què, que la lieu a Colera avui i fins a demà passat?
Sí, la liem una mica, que no només se senti per la tramuntana, sinó per bones causes.
Territori Pissarra, què és això del Territori Pissarra?
Bueno, Territori Pissarra, nosaltres, des d'aquí el celler Hugues de Batlle de Colera, volem potenciar una mica aquests vins, aquests cellers que treballem en sòls pissarrosos, per tant, poc productius, amb vins molt concentrats i una mica agreujats amb el canvi climàtic, i volem potenciar una mica i conscienciar la gent de lo bons que són aquests vins amb aquest sòl pissarrós.
El vi neix a la vinya i la vinya està a la terra, no? I aquesta terra, com dius, que és tan important, que no és el mateix una terra pissarrosa que una terra, diguem-ne, que hi hagi més olor. És a dir, és important la terra, no?, amb la vinya i amb el resultat final quan ja el tenim dins l'ampolla?
Sí, nosaltres pensem que sí. Evidentment, les varietats tenen molt de pes en el vi, però pensem que els vins els fa el territori. El terroir és el que marca un vi, el terroir i el que comporta el territori, no només el terra, sinó el seu clima, no? Però sí, sí, és evident que sí.
Diversos cellers des de l'Empordà, Languedoc-Rosillon, també el Penedès i el Priorat, una mostra, una fira d'aquelles, jo sempre dic, petites, no?, com allò del pot la bona confitura.
Sí, sí, evidentment. Petites, però déu-n'hi-do, som 16 cellers, si no m'equivoco. Vull dir que ja fem una mica de soroll, tots portem els nostres vins caracteritzats amb la pissarra, A més, fem diverses activitats, a part de demà passat fem la fira que tothom podrà venir a degustar els nostres vins. Avui, dijous 12 d'octubre, fem una caminata amb una noia que ens explica una mica la història i fem altres activitats, sí, sí.
Exacte. Des del 14 d'octubre, no? Des de 11:45 fins a 8:45, al Passeig Marítim de Colera, aquesta fira de vins a pissarra tan fantàstics, que allà hi podrem trobar-hi des del celler cooperatiu Espolla, Gerizena, Ugues de Valla, Mas Polit, Espel Viticultors, La Vinyeta, Mas Lluna, Somnis d'Estiu, Vinyes Olivardots, Vinyes dels Aspres, Domaine du Trojaner, La Turbiell, Hort de Vins, celler Burgos Porta, Clos Peixem, Costers del Priorat, Perinet i Sandra Doix. La veritat és que diversos cellers, cada un amb la seva tesitura, amb la seva filosofia, però amb una cosa molt clau, no? Com dèiem això, no? La importància del territori. Cap a on creus que va, podríem dir, el futur de la viticultura a Catalunya?
Bueno, la veritat que estem en uns moments molt delicats, degut a aquest canvi climàtic, a aquesta falta d'aigua, que nosaltres amb aquests sols pissarrosos també s'agreuja, complicat amb l'hora de cultivar i ser productius, però jo crec que anem cap a un bon camí, amb vins de qualitat, amb companys amb molta formació que s'estan esforçant molt per fer vins molt bons i posar Catalunya a dalt de tot, que ja crec que quasi bé hi som. Però crec que anem ben encaminats, però amb tots els problemes que tenim pel camí.
I a més, que tenim pel camí, i sobretot els que heu tingut, perquè, Eduard, tu vas ser un dels cellers que aquest estiu va patir el foc aquí a Colera, no?
Sí, sí, un dels cellers, no, som el celler. Sí, sí, nosaltres vam, aquest 3 d'agost, Colera va estar envoltat per flames i foc i fum, i va ser un bastant angoixant, i de les 4 finques que tenim, en tenim una que va llepar força, i sí, sí, aquests ceps avui estan brotant, se n'han mort un tant per cent petit, però tot i així tampoc sabem les conseqüències que portarà aquesta rostida en el futur, no? Simplement, aquest any sí que vam collir poc raïm d'aquesta finca, evidentment, tot el que ha anat no vam collir res, i sí, sí, bueno, i una mica a través d'aquesta desgràcia potenciar aquestes vinyes a la muntanya com a tallafocs i com a... Sempre ens agrada dir últimament que també som gestors de territori, no només ens dediquem vi i volem potenciar una mica aquesta feina nostra, que és preservar aquesta feina mil·lenària a les muntanyes, preservar els camins, fer de tallafocs, etc.
Doncs, Eduard, esperem que aquest 14 d'octubre, d'aquí un parell de dies, Colera s'ompli amb aquest territori pissarra d'aquests cellers i, sobretot, d'aquesta gent que tant estima la seva terra, estima els seus proveïdors, que sou vosaltres, no? La pagesia, que aquí sempre ho diem, ja ho saps, sense pagesia no hi ha cuina i si es crema i no ho repoblem, malament. Sort en tenim, Eduard, de persones valentes com tu i els teus companys i companyes, que si una cosa sou, com diem a la Garrotxa, és marrans, eh?
Sí, marrans, i una mica valents i una mica pois, a vegades. Però, bueno, qui no risca no pispa, i estem contents d'aquest ofici que hem triat. Sempre diguem que rics no ens farem, però savis un munt. Així que sí, dissabte esperem que sigui una gran vetllada. No plourà, no farà tramuntana, i ens ho passarem molt bé amb música en directe, amb gent de Colera també oferint tapes, i ens ho passarem superbé, així que tothom està convidat a venir.
Doncs va, des de 11:45 fins a 9:15 del vespre, al Passeig Marítim de Colera, aquesta fira de vins de pissarra. Moltes gràcies, Eduard.
Molt agraït, Pep, i a tothom. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies. La Fonda de Catalunya Ràdio. Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui tenim ruta de Acrefa, oi tant que sí, perquè és una d'aquelles rutes formatgeres que ara, el mes d'octubre, home, ve de gust menjar un tall de formatge. De fet, el formatge és de tot l'any. Avui ens anem cap a Santa Maria d'Oló, perquè allà ens hi espera la Pilar de la formatgeria El Canadell. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què, estem a l'estiu aquí o no? Ja hem entrat a la tardor, Santa Maria d'Oló?
ui, no, no, estem a l'estiu i fa molta calor i no plou, això és el que ens preocupa més, l'aigua, l'aigua.
I què fan les vaques? Tenen pastura?
Doncs mira, les vaques no poden anar fora a pasturar, els tenim de menjar, tornar a menjar a casa, perquè si no, pobres, no troben ni aigua ni menjar. Ja.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, està molt malament pel bestiar i per tot l'aigua.
Clar, vosaltres sou especialistes, diguem-ne, sobretot en formatges frescos, oi?
Bueno, formatge fresc i mató, i també han introduït altres coses, perquè d'altres làctics, diguéssim.
Quina diferència tecnològica entre un formatge fresc i un mató?
Bueno, el mató està guallat a temperatura alta i fa que quedi més cremós, no té sal, es pot menjar amb qualsevol cos, un tros de pa, amb marmelada, amb sucre, amb mel, com tipus més a postre, postres, diguéssim. Llavors, el formatge fresc doncs, es pasteritza la llet, es baixa la temperatura, es qualla amb quall natural i s'hi afegeix sal, i després que s'ha de mullar i té una altra textura i un altre gust perquè té la sal. Però pràcticament el més important és que la llet sigui natural i bona i fresca.
I vosaltres, això de la llet, quilòmetre zero, eh?
Sí, i tant. Tenim uns veïns que hi ha un matrimoni jove que tenen una petita granja de vaques i ens porten la llet cada dia, cada dos dies, i el que estem intentant és treballar sempre amb els petits productors, que ells també, si no els cuidem, potser arribarà el moment que no en trobarem, perquè tot va així. Vull dir que hem de cuidar molt els productors petits, també.
Pilar, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Esperem que plogui, i també aquí a Santa Maria d'Oló, que és un dels llocs que jo sempre explico que hi he passat més fred a la meva vida, que se'm congelaven els productes per fer la demostració de cuina aquí a la plaça, i és un espai, un territori fantàstic, eh?
Sí, doncs mira, si vens ara segur que no se't congela, segur que es couen, perquè és impressionant. I tant que sí.
Pilar, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
Adéu-siau.
Molt bona tarda. Adéu, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
I hem vingut fins a la vuitena nit dels Premis Gourmet, on avui en parlarem amb la Maria Trias, que és gerent de Galetes Trias, i de l'Anna Carabús, que és la gerent del clúster Catalonia Food Retail. Què tal, com esteu?
Molt bé, Pep, gràcies.
Molt bé, il·lusionades.
A veure, una de les coses que es fa avui és donar premis als vostres companys. En tenim un que és el Premi d'Innovació Agroalimentària. Cap a on te va aquest premi?
Doncs el Premi d'Innovació ha anat a Mallart, artesans xarcuters, formen part de la Fundació Mas Albornà, i ells han obtingut aquest premi per un treball àmpliament realitzat amb la Fundació Alícia, recuperació de receptes centenàries de paté de la Llacuna, i a més també estan treballant per una raça autòctona nostra, el gall del Penedès, i han fet un paté amb IGP pròpia del gall del Penedès.
Ui, que és bo aquest paté, eh?
I tant, i tant.
Després hi ha un altre premi, que és el Premi de la Internacionalització. I aquest cap on t'ha anat?
El Premi de la Internacionalització se l'han portat la Granja Foods per una feina excel·lent que han fet, sabent-se adaptar de forma molt ràpida a una nova normativa del Regne Unit. El Regne Unit ha tret una normativa en què el que es prioritzen són productes baixos en sucre, baixos. Llavors el que ha fet la granja és automàticament treure una línia per aquest mercat i adequant-se a aquestes noves especificacions.
Maria, això és una, tu que et dediques al món de la galeta, poder és una de les coses, diguem-ne, que mireu més, no ara? Fora sucres, fora greixos, no tants greixos, el gluten...
Sí, és el repte que tenim, doncs, els que ens dediquem al món del dolç, de reduir cada vegada més el sucre, tot i que, esclar, això... quan estem parlant de moment dolç, moment de ple, llavors el sucre va molt lligat, però sí, les hàbits saludables ara és una mica el que és el repte que estem.
Després tenim un altre premi, que és el Premi de la Sostenibilitat. I aquest ha anat a parar?
Aquest ha anat a parar a Can Garriga Biocibos, un concepte tan important com la sostenibilitat. És quelcom que les empreses agroalimentàries no només tenen en compte, sinó que estan treballant molt. Can Garriga ha modificat el seu sistema de pasteurització amb autoclaus que reutilitzen la pròpia aigua. Llavors, el que realment ha demostrat és un estalvi no només energètic, un estalvi hídric realment important, molt important en aquests dies d'avui on l'aigua és tan escassa.
Bé, d'això és una d'aquelles coses que cada vegada, diguem-ne, les empreses heu de fer més, no, Maria? És a dir, treballar perquè els treballadors i les treballadores treballin bé, és a dir, hi hagi un bon ambient, que hi hagi una actitud saludable, que hi hagi una actitud de felicitat a les empreses, però també mirar cap a l'altre costat, no? La sostenibilitat de no gastar tant, cada vegada hi ha més plaques.
Sí, tot estem treballant. Això és el concepte també de valor compartit o d'impacte positiu, no? Per treballar amb les tres vessants, aquestes vessants socials, mediambientals, no? Pel tema de sostenibilitat, i llavors, evidentment, econòmiques, però la majoria de les empreses i moltes empreses del clúster estem treballant amb aquest impacte positiu.
I ara que parlàveu del valor compartit, aquest és un altre premi que hi ha, que ha anat a parar
a Carolina Honest, per les seves gamma de galetes, les Carolina Imperfectes. És un projecte que el que vol és transmetre a la societat que tots els cossos imperfectes són perfectes. Per tant, les galetes imperfectes són perfectes.
I un premi a títol pòstum també, no?
Sí, aquest era important per nosaltres. El donarem a Àngel Velasco, que és el pare del nostre president, l'Àngel Velasco de Torrons Vicenç, que realment ens fa molta il·lusió perquè Torrons Vicenç és una empresa líder en el sector, són innovadors, són un referent en el producte gourmet i la veritat que el senyor Velasco, doncs, tothom li tenia molta estima i estem molt dolguts per la seva pèrdua i hem pensat que era important donar el premi al senyor Velasco.
Clar, una de les coses que vam fer va ser important amb tot això, que va ser, podríem dir, la desestacionalització del torró, no? Que, de fet, jo quan feia la conya a vegades deia, és que tenim la millor barreta energètica que hi ha i ben natural, no? Que és el torró d'Agramunt. I algú s'ho va creure, això, i de fet ho va saber i ho han sabut treballar, no? Cada vegada hi ha més, no? Una desestacionalització de molts productes.
Aquesta és l'idea. Aquesta és l'idea si realment intentem valoritzar el nostre producte. En el cas dels torrons, la feina feta és excel·lent. Excel·lent perquè el senyor Velasco, ell ja com a artesà propi, no només es va saber assessorar amb molts xefs de renom, per exemple amb Albert Adrià, sinó que a més també han sabut trobar el vincle directe amb el consumidor, tinguent botigues pròpies, i el fet que els torrons es consumeixen no només a Catalunya, vull dir, exporten tot l'any. És quelcom que a vegades el consumidor català fora de Nadal ho veu estrany i realment els torrons i molts altres productes es consumeixen, que normalment categoritzats gourmet, estem aconseguint que es consumeixin tot l'any.
Clar, hi ha una cosa amb tot això, quan dèiem la paraula gourmet, un podia arribar a pensar que, mira, un producte gourmet l'havies d'anar a una botiga molt especialitzada o havies d'anar a un espai d'un centre comercial que només d'entrar ja et feia por per veure... Ha tingut molt el sinònim de gourmet, producte car, que potser hauríem de dir producte de preu elevat, no? Però ens en donem compte de que això ara no és així, és a dir, hi ha molt producte gourmet, i aquí ho estem veient, per exemple, amb unes galetes o uns brous, i no és un producte elevat, és un producte ben fet, és un producte amb garantia, és un producte sobretot artesà.
I de qualitat, és a dir, el que són els ingredients, sobretot la majoria dels nostres ingredients, de la majoria de les empreses que treballem, mirem doncs, proveïdors, ingredients de qualitat, ingredients de proximitat, i això fa que sigui un producte especial i un producte de territori. Clar, la qualitat es fa pagar. No, si treballes un producte de qualitat, doncs té un preu potser més elevat. Però és veritat que també hi comentaves abans el consumidor cada vegada té un paladar més fi, crec jo, i llavors entén i llegeix també el que són els ingredients, i això és important, no? I el producte aquest nostre, doncs ara mateix té aquesta importància i per això el sector està en creixement, precisament perquè el consumidor també reclama un producte de proximitat.
Maria Anna, quins són els països que els agrada més el producte, anem a dir gourmet, o el producte que teniu vosaltres, un producte de qualitat?
Depèn del sector. Jo podria parlar en temes de galetes, per exemple, clar, Europa, però també el país asiàtic, també venem força. Em consta també torrons, perquè torrons està a tot arreu. Amb torrons, per exemple, també sé que a Sud-amèrica es treballa molt, amb Mèxic, amb Xile, s'ha treballat molt. Estats Units, amb aigües, amb què més, amb barreta, amb salses, també, a Estats Units, precisament, al Cluster Gourmet, el mes de juny, anirem a una fira a Nova York, junts, per vendre els productes dels Estats Units. També és un mercat important.
Un dels que ha pujat ara també últimament, els últims anys, és Dubai, no?
Dubai també és un mercat important, sí, sí. Allà hi ha un poder adquisitiu elevat per uns quants, però també és un mercat interessant.
Escolteu, com veieu el futur immediat per les empreses catalanes, per al producte de qualitat?
Amb ganes, amb il·lusió. Les empreses, es nota que han ressorgit del Covid, tenen ganes de fer canvis, innoven, el mercat està preparat. Parlaves de Dubai, Dubai ofereix marges, marges pels nostres elaboradors, molt bons, s'estan adaptant a normatives. La Maria parlava d'Estats Units. És la primera vegada que com a clúster anem conjuntament a la fira Fancy Food de Nova York. Per tant, les empreses s'han hagut d'adaptar a obtenir el certificat FDA. Les empreses estan engrescades.
Anna Carabús, gerent del Cluster Gourmet Catalonia Forretel, i Maria Trias, gerent de Galetes Trias, moltíssimes gràcies. I si us sembla, anem a fer algun tastet, que aquesta gent del Cid de Can Roca n'han preparat de bons, eh?
Som-hi, Pep.
Som-hi.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I ja l'hem feta. Clar que sí. Heu vist, no? Quin pica-pica més espectacular. Avui no hem tingut temps ni de posar-hi el segon plat. Però no patiu, que el segon plat el tindreu, si tot va bé, aquesta setmana que ve, amb la Fonda en podcast. I si no, el dia 1 de novembre, jornada de Tots Sants, també tornem a tenir la Fonda aquí a Catalunya Ràdio. Per acabar, la frase de l'Any Chapelle que diu: la gran protagonista és la matèria primera. La feina nostra com a cuiners ha de ser no fer-la malbé. Esperem que us hagi passat bé i ja ho sabeu. Vinga, va, salut i bona cuina! All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long.
talk.